Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 37 de Revolució Conscient. Política, com està de podrida? És millor no votar? S'ha d'exterminar el sistema? O tenim alternatives? Per altra banda, què té a veure amb tot això el funcionament del costat dret i esquerre del nostre cervell? I les energies del yin i el yang? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit!
Hola, bona nit a tothom!
Som Revolució Conscient! I tornem a començar en marxa!
Aquí us deixem una cançó de Coldplay a Rihanna. Once upon a time somebody ran away singing as fast as I can.
Bon rotllo! Preparats per un programa molt intens?
A punt per carregar-vos d'energia? Aquí la teniu! M'encanta aquesta cançó.
Posa un somriure a la cara, eh?
Aquest any 2014 estarà ple de sorpreses. Really
Bon rotllo, Àngel?
Molt, molt, molt. Una carregada total d'energia.
Per començar motivats.
Oh, i tant que sí.
Molt bé, doncs som Revolució Conscient, som Àngel Gutiérrez i un servidor Carles Gallego aquí els dijous a Ràdio Manlleu, a 107 de l'FM, de 10 a 11 de la nit. I ja estem aquí al segon any, segona temporada, i bueno, tot just encara hem arrencat, es pot dir que hem arrencat, perquè queden una de coses per fer i dir.
Uf, moltes, moltes. I cada vegada sembla que tinguem més il·lusió i més ganes de fer-ho.
Sí, sí, perquè... i roda més això, roda més. Molt bé, doncs avui fem la segona part una mica del programa l'altre dia, que va ser molt intens i molt pam, 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 bueno, molt petites seccions però ràpides i intenses i concretes. I continuarem, perquè el que es va obrir, avui mirarem d'acabar-ho d'evolucionar i tancar-ho, no? Es va obrir un tema, que és el de la banca, del David Fernández, que va esbroncar amb un banquer, i vam dir, home, igual quan va arribar a casa, aquell home va pensar, doncs potser té raó, no? O se li va moure alguna cosa per dintre. I llavors pensem, home, igual som innocents, no?, de pensar això. I el que volia obrir aquest tema és que, al final, en l'evolució del planeta, o el canvi de consciència, o arribar a l'equilibri, perquè no hi ha equilibri a la Terra, no? Un equilibri d'energies on hi hagi una pau i estabilitat, doncs al final necessitem que la gent que està al costat fosc o que està en el mal canviï de bàndol, o arriba un moment concret en què desperti i, o es doni compte i faci una acció o alguna cosa que afavoreixi a la llibertat, a la justícia, a les persones, no? I jo hi crec, en això. I crec, sobretot hi crec, perquè hi ha moltes persones que a vegades han crescut en un ambient o han entrat en unes situacions i estan dintre d'una corrent, no?, com aquell que neix en la màfia, no? I tot d'una diuen, no, jo això no, saps? O hi ha alguna acció concreta en què canvien de bàndol i canvien el pes de la balança, no? Són com infiltrats que acaben despertant i canviant. I crec que ara és una època on molta gent podrà canviar de bàndol. Tu què creus?
No, jo comparteixo bastant amb tu el que estàs dient i ojalà, és el meu desig, que sí, que agafem tinguem un equilibri. Sabem que el mal, mal, mal en concret no s'acabarà mai, sempre hi serà, no? Per això tenim la dualitat, no?
És un estímul.
El que passa que ojalà tot s'equilibri una mica i sí, no sigui tan abusiu com fins ara.
Sí, sí, i benvinguts siguin aquells que canvien de bàndol. I per posar un exemple, perquè hi ha sèries de televisió, pel·lícules, mostren realment, ens estan mostrant, o llibres, no?, mostren possibilitats. I, per exemple, hi ha el famós Darth Vader de Guerra de les Galàxies, que en últim moment canvia de bàndol, perquè el patiment el va portar al lado oscuro, no?, i un cop va estar allà, no era conscient, però arriba un moment en què és un moment tan crític que els seus valors o el seu cor per allà ja no passen, i diuen prou i fa una acció en favor del bé, i restableix l'equilibri, saps? Són aquells moments crítics que arriben de vegades persones i diuen, inclús delinqüents o lladres, que diuen, no, s'ha acabat, saps? Jo he fet molta maldat, com és Landon Millionaire, ja, el germà del protagonista que a última hora fa una acció, es sacrifica pel germà, havent estat formant part d'una banda, no? A Prison Break també hi ha el dolent del principi, al final ho gira tot i declara en un judici i diu tota la veritat, saps? Ell que ha estat a dintre ho revela tot. En l'internado hi havia el malo, el Noiret, que també a última hora també es va girar de bàndol perquè al final no va poder anar contra el seu fill, encara que fos adoptiu. O en Son Goku. En Son Goku, els seus enemics, n'hi ha molts, en Vegeta o d'altres, que a última hora canvien de bàndol perquè arriba un punt que diuen, sí, home, tio, jo no cauré tan baix o no seré tan vil. No? Doncs això benvingut sigui, aquests canvis de bàndol, que crec que cada cop n'hi haurà més.
Sí, sí, esperem que sí.
Molt bé, doncs després d'aquest incís filosòfic, tenim uns quants àudios. L'altre dia vam dir que no ens hi cabien tots. Doncs començarem amb aquests àudios que són una mica... parlen una mica de la política. Però molt entretingut, eh? No us espanteu ni sortiu corrents. Llavors, veurem, no? El primer és de l'Intermedio, del programa Intermedio, que entrevisten uns nens i els hi pregunten sobre què pensen dels polítics. Doncs bé, posem l'àudio i en parlem.
¿Te gustaría ser político?
No, la gente me abucharía y no, no me gustaría nada.
¿Qué hacen los políticos?
Tomar decisiones ellos solos que que solo le sirven a ellos y que a los ciudadanos no.
No, porque me parece que todo el mundo les insulta bastante muchas veces.
No, porque los políticos a mí me parecen gente bastante tonta. O sea, las cosas que dicen las dicen educadas, pero dicen unas cosas muy tontas. Ser político, no, no me gusta nada.
¿Te gustaría ser político?
No, porque son unos chorizos y unos ladrones.
¿Quién te ha dicho eso?
Lo veo en las noticias. Por ejemplo, yo hoy he ido al oculista y me he tenido que estar 2 horas hasta que me atiendan por falta de personal. Porque se están cargando la educación, la sanidad, recortan y eso no se puede hacer.
¿Te gustaría ser político?
No, porque son muy descerebrados y aparte de eso, que no tienen sentido común.
¿Quién te cae mejor de todos los políticos que conoces?
Zapatero, porque como no sé de lo que habla y los otros sí, y sé que es algo malo, pues entonces.
¿Te gustaría ser político?
No, porque dictan y mandan mucho. Dicen las reglas que hay que poner en el país o cosas así.
¿Y eso no te gusta?
No.
Pero alguien tiene que hacerlo.
Sí, pues que lo haga el rey. Y por eso es el rey.
Digo que lo haga el rey.
Per això està el rei ara, per fer tot això.
Home, però té certa raó de dir, si és el rei, que faci alguna cosa de bo, no? Si és el rei.
Sí, més aviat tindrà d'això el príncep, perquè el rei ja de coses em sembla que no farà gaire ja.
Sí, bueno, ja el príncep no, jo no sé què té el cervell.
Una miqueta en paradillo sí que està.
Bueno, és que clar, l'ambient on que ha crescut i ha viscut, jo no sé, de les idees que té. Bueno, no diguem res més, no entrem en conflictes estranys, eh? No quedem jutjats, eh? També hi ha el punt...
Presuntament, no?
Presuntament. Hi ha aquella nena que diu... Hablan muy educadamente, eh? Sí. Però dicen cosas sin sentido. És que és això.
És això.
Parlen sense parlar, fan veure que no escolten, menteixen. I, no sé, trobo que és de lo més maleducat que hi ha. Quan no respon una pregunta, és tan maleducat, perquè a part de faltar el respecte a qui et pregunta, estàs faltant el respecte de tot un país, i t'estàs enrient, i tu que influeixes en tothom,
sí.
No? Doncs respon, home, respon. Mm-hmm. Bueno, innocència dels nens que t'acaba dient... Final,
bueno, no tanta innocència, bueno, eh? Sí, realment diuen el que pensen, el que la majoria dels adults callem, per respecte o per no ferir l'altra persona, ells ho diuen lliurement.
O perquè no ens mirin malament, i ells, clar, l'innocència de dir-ho lliurement.
Clar.
Molt bé, doncs ara anem a un dels nivells més extravagants de política i de pitjor lado oscuro que hi ha hagut en aquest estat espanyol, que és el de Carlos Fabra, que, bueno, aquí el veiem parlant del seu aeroport, l'aeropuerto para las personas. Posa'l.
Dicen... Estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Nada del acto de hoy, como tampoco entendieron en su momento la decisión de construir este aeropuerto. Este es un aeropuerto para las personas. Este es un aeropuerto por y para Castellón. Y a partir de hoy, durante 1.5 meses, cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o caminar por las pistas de aterrizaje. Algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar avión.
Que bo!
Jo sempre he somiat en caminar per una pista d'aterrissatge. Sempre. És que és un somni que sempre tenia. Tu tenies.
Jo cada dia que em llevo a les 5 del dematí, sí, miro aviam si trobo una pista d'aterratge, perquè penso, ostres, seria la meva felicitat. Eh?
Sí, sí, i caminar per un aeroport que està buit, eh? Que no funciona.
Patètic.
Jo no he entendido nada, un aeropuerto para las personas, eh? Sí, sí. Després, aquí, bueno, aquest és l'extrem més de polític apalancat en un lloc i que es creu que tot és seu, no? Però, espera, que hi ha més àudios, perquè n'hi ha un en què es troba amb el seu net, eh? A veure què li diu el net.
¡Ay, aquí!
¡Hombre! ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo?
¡Sí, sí!
¿Eh? Yo, ¿te gusta el aeropuerto del abuelo? Has pensat que és teu? L'has pagat tu?
Quin morro que tenen.
Que em sembla que a pari va fer una estàtua en l'aeroport d'ell, que val 300.000 euros, eh, l'estàtua, em sembla que valia, si no m'equivoco, que dius, tela, eh? Deu estar rovellant, no?
Bueno, si passeges per allà, potser la pots contemplar, no? La pots mirar, no?
I en 3D, eh? Si dones la volta, sí, la veus en 3D.
Sí, sí, sí. Sí, magnífic, sí. Una gran inversió.
Sí, sí, gran inversió. Continuem, perquè aquí és quan diu, volaran aviones.
En 3 meses volaran los aviones. Y si no vuelan, será porque el gobierno de España no nos autorizaba que vuelen. Pero no os preocupéis, que el gobierno de España más pronto o más tarde se irá y los aviones volarán. Y los ciudadanos sabrán que el retraso solo es imputable al gobierno de Zapatero. Porque allí no aterrizarán gaviotas. No. Las gaviotas no están para aterrizar allí. Las gaviotas aterrizan en el mar después de comerse los capullos del PSOE.
De on han tret aquest personatge?
Sí, no sé, però Paris Gaidal no ens busqui un marrón, eh? Perquè sempre surt amb ulleres fosques, sempre, fa por. I sempre va rodejat de gent que dius, fan por perquè té una pinta de màfia, saps? I diu, el tio, diu, los capullos del PSOE... I diu que per culpa del govern de Zapatero, ara ja portem 2 anys de Rajoy i encara no ha aterrat ni un sol avió allà, eh?
Però això, més que un discurs polític, semblen acudits, semblen coses de conya, eh? No sembla allò un tema seriós.
Ara dones el clau. Això és com el primer cop que jo vaig veure Intereconomia. Era allò, inauguraven la TDT, poso a casa els meus pares, veig un canal que estan fent el debat aquest del gato a l'aigua, ja no ho fan perquè tots han marxat perquè no els pagaven, no sé què, i pensava que estava veient una escena d'una pel·li, saps? Una pel·li de, no sé, que estaven recreant algo surrealista, saps? Era dreta i superdreta, no? Saps? Extrema dreta, allà. I això d'aquest home també diu, realment és de pel·lícula. És que ni un guionista, no?
Ja,
però espera, perquè encara n'hi ha més, eh? Encara n'hi ha més.
Encara hi ha més?
Però espera, perquè tot cau pel seu propi pes, saps? Ell diu que volaran els avions i és culpa del govern. I mira com estem.
Este es un debate sobre la justicia, pero que también afecta a la política. Frente al temor de que no todos los ciudadanos puedan ser tratados por igual ante la justicia. Sobre todo por la gravedad que significa que un presidente de la Diputación esté tantos años ya imputado por la presunta comisión de delitos tan graves como los que figuran en la causa.
Siga, siga. ¿Eh? Siga preguntando, señor Glamés.
¿Pero me va a contestar?
No, por supuesto que no le contestaré, como le he contestado todas las preguntas que usted me ha formulado.
¿Por escrito?
Hombre, claro, por supuesto.
¿Y no me puede contestar ahora?
No le quiero contestar ahora. No le quiero contestar ahora.
Pero sí que podría, ¿no?
Usted pregunte y si no le retiro el uso de la palabra. Pregunte.
O sea que reinventamos las normas.
Cada... No reinventamos nada. Usted está en el turno de ruegos y preguntas. O pregunta o le quito la palabra. Haga usted lo que quiera.
¿Se conoce el reglamento?
¿Vale?
Vale.
Más preguntas, señor Colomero.
Seguramente como ahora echamos de menos el reglamento que no quisieron aprobar, porque
señor
Colomero, tenemos
pregunta,
derecho.
No tiene el uso de la palabra. ¿Quieres alguna otra pregunta? Se levanta la sesión.
Hijo de puta.
Vaya, que demòcrata, eh? Que demòcrata.
Sí, 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 una democràcia increïble. Sí,
República Bananera total, eh? Comentar que aquest és del PP i molts barons del PP havien parlat bé d'ell, eh? Saps? Comentar també que li ha tocat 7 vegades la loteria. És un crac.
7?
7 vegades li ha tocat la loteria. Com ho fas, això? Saps? Bueno, hi ha una manera que Snacky li ha tocat i comprar-li per més diners per blanquejar diners. Però això és una manera. Però l'altre és un tio afortunat.
Molt afortunat. I a sobre es fa un aeroport particular.
Sí, eh? Per ell, per anar amb el seu cotxe de carreres. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Un tio acaba dient, hijo de puta, no, pobre, si es veu el vídeo, tot això està a YouTube, eh? Donem gràcies al YouTube i al Google, perquè sense ells el programa perdia bastant. Doncs, clar, es veu el pobre el concejal, bueno, com es diu, el conseller, no, d'això, el diputat. Bueno,
un diputat.
Català, no, però és el concejal de l'Ajuntament o alguna així. Bueno, és igual. El que està allà a la sala de plens, que està com acollonit, i està plantant cara, però està acollonit. I els altres al voltant d'en Fabra, que són molts, estan enfotent, estan rient. I diu, no le contestaré por escrito. I claro que no sé què, saps? Vull dir, és aquella por de quan estàs rodejat d'algo contrari i estàs en una situació surrealista, no?
Sí, sí.
És així. Encara tenim aquí un altre tros, que és la seva filla. La seva filla, al Congrés dels Diputats, també va triomfar. Perquè un dia que es votava reforma laboral o alguna cosa així de l'atur, algo que perjudicava bastant els treballadors, doncs va fer el seu famós crit que se joden. saps? Ens posem a l'àudio aquest.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea.
En aquests aplaudiments és quan ha dit que se joden. El passa no se sent gaire, sent poquet, però el youtuber es veu clarament, eh? I surt i crida que se joden. Ella va dir que ho deia contra els del PSOE, no contra els pobres parats, no? Aturats, els que estan a l'atur, vull dir, no aturats. Però una cosa és estar a l'atur i l'altra és quedar-se parat, no?
Sí.
I clar, dius, aquesta gent hem de tenir en un Parlament, saps? Que cau tan baix, encara que els hi diguis als altres, que cau tan baix, i tan infantil, i tan mediocre, i quins estudis deu tenir aquesta noia i de què ha treballat, saps? Bueno, així anem, no? I ara tot aquest personatge que l'hem escollit, perquè a part de ser graciós, bueno, graciós, a no ser que els pateixis en les teves cans.
Per segons qui, no?
Sí, graciós vist com ara, però quan si vius allà on ell està, que ha estat el president de la Diputació de Castelló, sembla que és. I clar, es veu que allà s'ha creat com una... amb aquest tipus de personatge tenen poder, molta gent se va... hi ha gent que s'hi suma al carro, saps? I els ho intoxiquen tot una mica. I bé... hi ha l'Iñaki Gabilondo, que té un àudio que ens explica clarament sobre la família Fabra i tot ell, i entendrem una mica quin tipus de polítics o com funciona tot.
Carlos Fabra se sentó ayer en el banquillo y esta noche ha habido terremotos en Castellón. En serio, ha habido terremotos en Castellón. Carlos Fabra en el banquillo, en efecto, la saga de los Fabra ha estado mandando en la Diputación de Castellón desde hace 130 y tantos años. Primero fue el que llamaban abuelo Pantorrillas, Victoriano Fabra. Después su hijo Luis. Luego los primos de Luis, sucesivamente Victorino, Plácido e Hipólito. Después el hijo de Luis, Carlos, el padre del actual Carlos, nuestro Carlos Fabra, que ayer, como decimos, se sentó en el banquillo después de 10 años de causa y después de que nueve jueces y cuatro fiscales durante estos años se fueran yendo desesperados de darse de cabezazos contra la pared. Es una monarquía absoluta que ha estado viviendo en Castellón y que además una monarquía hereditaria que se ha ido sucediendo, llenando aquello de favores y construyendo una red clientelar de fundaciones, organizaciones, empresas, etcétera, que ha terminado con el tiempo componiendo una especie de tupido suelo sobre el cual se ha ido moviendo todo, lo mejor y lo peor, lo que salía bien y lo que salía mal, todo en Castellón. Y además con un estilo que unos llaman caudillista, otros llaman paternalista, otros populista, otros como ustedes quieran, que ha impregnado todo, que ha pringado todo, podríamos decir. Esta monarquía de los Fabra, de la casa de los Fabra, en Castellón, ha ido desde hace 100 y pico años estableciendo relaciones, en fin, asociándose, diríamos, ha vivido como una especie de república independiente, pero se ha ido asociando pues con la monarquía de los Borbones a final del siglo XIX y los XX, luego con la CEDA, con el franquismo y con la Alianza Popular, a la que le fue dotando de esa personalidad tan extraordinaria que ha marcado la Comunidad Valenciana y que la ha llenado de falsa prosperidad y de verdaderos escándalos. O sea, la prosperidad era falsa, pero los escándalos eran verdaderos y que, como digo, ha marcado la Comunidad Valenciana. Ayer se sentó en el banquillo y, de pronto, pues empezaron a pasar cosas extraordinarias, como por ejemplo eso del terremoto que les he contado hoy, y otra cosa no menos extraordinaria, bueno, una cosa muy humana, y es que cuando fue ayer al banquillo, el hombre de los millones de favores al que todo Castellón había besado la mano iba más bien solito. La sociedad no se acercaba mucho por allí y el Partido Popular, que la había elogiado hasta la náusea, tampoco se acercó mucho por allí. Tanto el pueblo castellonense como el Partido Popular tienen bastantes motivos para avergonzarse. Y es que le suele pasar eso a los caudillismos, y lo sabemos bien en España. El caudillismo termina provocando un efecto muy particular en aquellos a los que gratifica, aquellos a los que beneficia, y es que los envilece. El franquismo nos envileció. Y la casa de los Fabra pues ha envilecido a Castellón. La tierra que tantas veces besó su mano ayer no aparecía por la zona del juicio. Y el Partido Popular, que se aburrió de decirnos a todos que ponía la mano en el fuego por Fabra, también le dio la espalda. No sé si la casa de los Fabra tiene sus días contados o no, cualquiera sabe. Hay una hija que ahora está en el Parlamento español y que, ya saben, fue la famosa que dijo que se jodan, aquel famoso que se jodan que dio tanto que hablar. No sabemos, algunos dicen que la casa de los Fabra está tan claramente instalada en castellano que no hay quien la mueva, que ya le gustaría a la Casa Real Española tener el futuro tan asegurado. El hecho es que, como decimos ayer, al sentarse Carlos Fabra en el banquillo, hoy tendrá que declarar Carlos Fabra, se cerraba un particular capítulo de esta historia con esas particularidades tan repelentes que podríamos decir, en fin, se podían titular Suspiros de España. Sí, como digo, el pueblo de Castellón, que seguramente pues pagó el precio de la prosperidad a cambio de mantener los ojos, los oídos y las narices cerrados. Pasa mucho con este tipo de sistemas en los que toda corrupción puede tener asiento.
Ha quedat clar, no?
Déu-n'hi-do, el que explica de la família Fabra, déu-n'hi-do,
sí, sí. Sí, sí. Pues això semblaria una cosa puntual o una cosa exagerada, no? Però clar, pares a pensar i això n'està ple. El que passa és que aquest home és molt descarat i els crida l'atenció. Però n'està ple d'altres que són, com ha dit aquell nen o nena, de que parlen molt educadament però no diuen res. Però per darrere fan el mateix. Saps? És el país, per això estem com estem, en part, no? Mm-hmm. Per haver permès aquesta gent, perquè al final és la societat la que ho permet. Perquè mentre s'ha mantingut així ignorant, o no vull saber, saps? O no em vull implicar, doncs, home, no, amb els ulls tancats, altres poden fer coses, no? Bueno, i també tampoc se sabia moltes coses, no?
Clar.
Pues bueno, és un exemple de lo pitjor de la política. Clar, i arribes aquí i dius, què fem amb la política? S'ha d'exterminar, s'ha d'acabar, hem de funcionar d'una altra manera. Però llavors ens hem anat a un altre extrem, que és la diputada de Compromís, que es diu Mònica Oltra, que està a València, a les Corts Valencianes, i que és d'un partit alternatiu. Bé, de fet, es diu Compromís, el partit és nou, és un partit nou. I igual que l'altre dia vam posar el de la CUP, que en plan dient coses que sonen al carrer però que ningú deia, aquesta també té el seu estil i també ha dit unes coses que són molt interessants. Parla sobre el regal de Nadal als diputats. Posem-lo.
Gràcies, senyor president. Mire, senyora Amorós, li vaig a fer un regal de Nadal. Sí, a vostè i al seu grup. Que és la sinceritat. La sinceritat controlada, perquè si jo li diguera tot el que pense ara. I mire, sí, és una qüestió d'ideologia. La ideologia del que és pobre es mereix ser pobre. Eixa és la màxima. I vostè me provoca dient d'on traguem els diners? Perquè és que al final els agrada, Jo començo a pensar que els agrada tirar de la llengua. D'on trauen vostès els diners? Comença la retaïla? O no sap vostè d'on se trauen els diners? O no sap vostè quant han desviat vostès a interessos particulars que tenia que estar en les arques públiques? O parlem de l'entrenador del president, jo no vull baixar al seu nivell, sap? No vull baixar al seu nivell. Aleshores vaig a mantindre'm en un altre nivell, que no és el seu. Perquè com sóc una dona esperançada, vaig a veure si vostès entenen una cosa. Quan així en aquestes Corts es va dir que la renda de garantia de ciutadania se tenia que anar molt en compte perquè els pobres en ella se compraven una televisió de plasma, això és ideologia profunda, ideologia classista, ideologia mesquina, perquè el que hi ha darrere d'això és no tenen dret a una televisió de plasma, perquè com vaig a gaudir jo de la meua si un pobre també la té? Eixa és la seva política. Quan vostès diuen, i vostè en concret, en una comissió no n'hi ha diners per al tercer món perquè així també n'hi ha necessitats, vostè està situant uns sers humans per damunt de l'altre, vostè està decidint qui viu i qui mor. I això ho traslladen a la seva política quan no paguen el 0,7% compromès. I això també és ideologia quan estem esquilmant aixòs països. Quan vostès viuen d'esquenes a una realitat que és la pobresa i ens diuen que és demagògia plantejar que la gent tria entre medicaments i menjar, vostès estan fent ideologia i això ho traslladen a la seva conselleria. Estem quasi en Nadal. Muntarem el Belém. I quan posen el xiquet, que naix en un portal, entre animals, pobre, tindrem un sentiment molt gran de compassió. Però vostès han votat i votaran condemnant el fred a milers de xiquets que viuen en aquest país.
Vostès posaran els reis i la mirra, però han votat i votaran que els xiquets en este país no tinguen dret a tres menjars decents al dia. Posaran el bou i la mula i amb l'altra mà no pagaran als pobres la renda garantida de ciutadania a la que tenen dret. Mentre vagin a la missa del gall i s'emocionen, morirà una persona dependent sense haver cobrat l'ajuda a la que tenia dret. Mentre vostès s'emocionaran embargats d'espírit nadalenc, una mare plorarà pensant com explicar als seus fills que enguany els reis no aplegaran a casa seua. Adoraran el Déu dels pobres, el Déu dels desheretats, el Déu dels pàries, i condenaran a l'exclusió, la pobresa i la desesperació a milers de persones apretant un botó. No passaven vostès per ací, senyories. Vostès són responsables d'això. Això passa tots els dies. Ja sé que no els agrada sentir això. A mi tampoc m'agrada dir-ho. Però això és el que passa tots els dies, per molt que vostès es neguen a veure la realitat. I sí, senyoria, jo tinc una altra ideologia a la seua i n'estic molt orgullosa d'ella. I, senyoria, tinc unes altres senyes d'identitat que vostès, molt diferent que vostès. Sap què? La meua senya d'identitat, la meua bandera, és sempre un altre ser humà. Me té igual d'on vinga, quina llengua parle, de quin color tinga la pell o de quina classe social siga. La meua bandera és el ser humà i crec que la política ha de servir per a la felicitat de les persones. Les persones pobres, les persones que se tracta injustament, les persones a les que no se complix els seus drets no poden ser feliços. Sí, senyoria, les meues senyes d'identitat són molt diferents a les seues. Per això, jo desitge pau en la terra a les persones de bona voluntat. Eixes són les meues senyes d'identitat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Oltra.
Què, Àngel? L'havia sentit?
No l'havia sentit i que bé parla aquesta noia. La veritat que m'ha agradat molt la seva conversa i és veritat, és una realitat, la que estem patint ara. Uh-huh. Això.
Sí, sí, que molta gent igual no és conscient, perquè igual si no ho vius en el teu entorn no ets conscient, però hi ha gent que és veritat que no pot engegar la calefacció o que el menjar no va en curs de menjar. Són uh-huh. límits molt extrems, però hi són. Sí, sí. I són aquí que en teoria som un primer món, eh?
Sí, sí. I una cosa que comparteixo amb aquesta noia i ja fa un temps que la tinc a dintre meu, que és això, que també sóc com ella, no? Que valoro més que tot a les persones, no pas a la ideologia i a les banderes, sinó a la persona. M'entens? És el més important i és el que realment s'hauria d'intentar ajudar sempre a les persones.
Mm-hmm. És que, de fet, ha dit alguna cosa com que la seva política és un altre ésser humà, la seva ideologia mm-hmm. és l'altre ésser humà i que fa política per la felicitat de les persones. Que jo sempre he pensat, el dia que un polític parli de felicitat, aquell dia el votaré. Ja el tenim, per fi ha arribat. La setmana passada, el que es cridarà als banquers, i aquesta setmana, el que parla de felicitat. Ja és arribar a un punt d'evolució, no?
No, ni tant, que és un bon punt d'evolució. I aquesta noia, gràcies a Déu, té la ment bastant desperta.
I jo crec que aniran a més, perquè abans no eren coneguts, han arribat, les pròximes votacions han d'anar més. I això ens ha de fer pensar, perquè a vegades es parla, no, es pot fer urnes buides, no? Però clar... Mm-hmm. També si saps que molta gent votarà, tu pots pensar i si busques, pots trobar gent diferent. Inclús aquí al programa hem entrevistat gent supercapacitada, superdiferent, mm-hmm. i és que n'està ple. El tema és que el sistema, aquestes persones no les deixa entrar. I a part, aquestes persones, si tu vols ser feliç, no t'emmerdes.
Clar.
En moltes coses i molts partits. Ara arriba un punt que igual et pots ficar en activisme social, no? Mm-hmm. Del 15M, que semblava que estava mort, va néixer després molt moviment social i partits i això, reivindicacions, encara s'està movent uh-huh. i van creixent coses, no? Doncs que es pot fer política diferent. Que llavors hi ha molta gent que diu això és impossible, el que diuen. Bueno, tot és impossible fins que es fa.
Fins que es fa, correcte. Fins que no es passa l'acció, no hi ha res impossible. Uh-huh.
perquè és com els de Burgos, salutacions a Burgos, que ara s'estan allò defensant, no? Clar, es veu que van tancar una llar d'infants perquè faltaven 13.000 euros i ara es van gastar 8 milions d'euros o 12 en fer un bulevard que arruïnarà tots els negocis locals.
Sí.
Clar, a veure, tot és qüestió de prioritats. Diners n'hi han hagut molts a l'estat espanyol i, de fet, es veu que mai n'hi havia hagut tants de diners en aquest estat. Llavors, tot depèn com es vulgui fer anar les coses. No?
Clar.
Sobretot quedar-nos amb això, que hi pot haver polítics com aquesta dona, Mònica Oltra, que parlen des del cor i pensant en els altres éssers humans. Bé, doncs, en tots aquests moviments socials, no, tota aquesta revolució, arribem a, bueno, al govern que tenim ara, no, de Mariano Rajoy, que van molt sobrats, no, sense frenos, allò, a 200 per l'autopista i pim-pam, fins que tot d'una arriba una curva i no la faran, no? Però, clar, ara han fet la llei de la ciutadania. Una llei que, per exemple, podria arribar a portar-nos problemes nosaltres en el programa, depèn que diguéssim, perquè censura i limita moltes coses. I faltar al respecte a l'Estat es considera, et poden multar i sancionar fort. Saps? Té coses que limiten molt la llibertat d'expressió, de manifestació. Però, bueno, abans que l'expliqui jo, més val que ens l'expliquin els professionals, no? Com aquest àudio em sembla que és de Russia Today, que parla de com Espanya s'està frenant, no? O censurant la voluntat de protesta de la ciutadania.
La libertad de expresión tiene su precio. En España se desata la polémica por la nueva ley de seguridad ciudadana que, entre otras medidas, aumenta las multas por la participación en las protestas. El anteproyecto de ley que se aprobó este viernes en primera lectura en el Consejo de Ministros supone multas de hasta 600.000 euros si la marcha desemboca en disturbios y desórdenes de máxima gravedad. Ángela Gallardo Bernal ha calculado cuánto cuesta alzar la voz y denunciar las políticas del gobierno español.
Una semana después de lo previsto, con algunas modificaciones respecto al documento que se filtró inicialmente y tras las duras críticas que ha recibido de la oposición, el Ejecutivo ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la polémica Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, para garantizar y mejorar la convivencia libre, pacífica y democrática de todos los españoles y castigar y responder más eficazmente a lo que suponga una amenaza como las conductas violentas y el vandalismo. Este es el espíritu de la nueva norma, ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández. Un texto, añade el Ejecutivo, despenalizador en cuanto a que muchas de las faltas recogidas en el Código Penal pasarían a ser infracciones con sanciones administrativas. Multas que castigarán acciones como rodea el Congreso con hasta 30.000 euros, es decir, manifestaciones que no se hayan comunicado ante el Parlamento o el Senado. Para el resto, que no se comuniquen, ha aclarado Fernández, serán sanciones leves al no ser que haya actos violentos. Para la mayoría del resto de grupos políticos, algunas asociaciones judiciales y movimientos ciudadanos, el objetivo del Ejecutivo sería otro, reprimir las protestas y lograr una menor presión social, es decir, que la gente salga cada vez menos a la calle, denuncian a golpe de multa. Esta tarde ya se ha convocado una concentración en la sede del PP, del partido del gobierno aquí en Madrid, para rechazar la nueva norma. Una mordaza, una ley autoritaria, son algunas de las calificaciones que ya ha recibido. El borrador recoge sanciones muy graves para las manifestaciones o reuniones en aeropuertos o estaciones de tren, la convocatoria de movilizaciones con finalidad coactiva en las jornadas de reflexión o la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos. Las multas en estos casos serían de hasta 600.000 euros. Entre las graves, alterar el orden encapuchado, obstaculizar la calle con vallas, neumáticos o cualquier objeto que pueda perturbar la seguridad ciudadana, obstruir la actuación de las autoridades, por ejemplo, se podrían considerar así las paralizaciones de los desahucios, escalar edificios públicos para protestar. Además, serán consideradas faltas graves las ofensas o ultrajes a España, a sus comunidades, a sus símbolos o a sus instituciones. En esta categoría se incluyen también, por ejemplo, negociar servicios sexuales cerca de colegios o espacios públicos con menores, y las leves, que irán hasta los 1.000 euros, entre las que estarían insultar a un policía o difundir imágenes de agentes que supongan un atentado contra su honor o su seguridad. Lo que se aprueba este viernes, como decíamos, es el borrador, el anteproyecto de la ley, que aún deberá llegar al Congreso y someterse a todo el trámite parlamentario, pero con una mayoría absoluta del PP, del partido del gobierno, que le permitiría aprobarla en solitario. Antes, el Ejecutivo pretende consultar a la Agencia de Protección de Datos porque se creará un registro con todos los infractores.
No s'han deixat res, eh?
Que va, ho volen lligar de tal manera, tio, que la gent no tingui poder de decisió ni res.
Semblarà la pel·li UB de Vendetta, que diu un registre de la mala gent, dels infractores. Ofenses a Espanya, que això ofensa és molt relatiu. Ara estem parlant malament, que no parlem malament d'Espanya, estem parlant malament dels que manen. Però bueno, ofenses a Espanya. Si montes una manifestació i hi ha aldarulls que tan sols una persona ho pot fer o està molt infiltrat, 600.000 euros pel que l'ha organitzat. És que aturar un desauci també, filmar un policia, si està apallissant algú, tampoc, saps? No sé, és que ja no es podrà fer res, saps? No pots fer una barricada típica d'una manifestació, ni res, res. Vull dir, bueno, no sé, és una llei passada de voltes totalment.
Sí.
Però això no pot durar gaire.
No, és una llei pensada amb la por i per frenar les persones, m'entens? Perquè saben que el poder real és de les persones de peu. Si tothom es mobilitza, perden la força, els de dalt.
Sí, sí, i això els explotarà la cara, perquè és massa gros. És quan una cosa passa massa a la ratlla. Però bueno, ja ho veurem. Tens 500.000 euros, per si de cas? Tens 600.000 euros, per si de cas?
No, la veritat que no. M'agradaria tenir-los, però no els tinc.
Bueno, si els tinguéssim, intentaríem allò... invertir-los en donar-li potència als nostres projectes.
I tant que sí.
Inclosos a aquest programa, no? Comentar també, abans no deixem, bueno, hem anat això de la política, que avui mateix, tot i que el programa s'emetrà aquí una setmana, no? S'ha trencat la disciplina de vot als partits dels socialistes catalans. Havien de votar sobre el dret a decidir i com que hi ha molta gent dels socialistes que diu que, home, per què no es pot fer una consulta si això és anar a votar? Estiguis en contra o a favor, però és anar a votar, preguntar a la gent, no? I hi havia la disciplina de vot de que tothom havia de votar el que li deia el jefe del partit. Saps? Amb el qual, llavors, ja no hi ha democràcia. Ja és els quatre que manen i els altres poden ser robots, no?
Sí, sí, sí.
Pues n'hi ha hagut que no s'han atrevit al final o algú que s'ha abstès, però tres han dit, sí, home, hi ha molta gent que pensa això en el nostre partit, nosaltres ho defensarem, i han votat que sí. Mm-hmm. Home, i ja surt l'altre, doncs heu d'abandonar el partit, hem d'abandonar l'escó. Saps? I l'altre diu, per què? Si nosaltres estem representant. Al final van passant coses que ja van trencant les normes establertes, perquè hi ha una cosa que seria molt bona per la política, que són les llistes obertes. Que és que cada persona escurri al seu lloc i cada persona tingui una responsabilitat i ell mateix tingui un vot, una consciència. Tot això ajudaria bastant, no? Però tot al final va callent, no?, en certa manera. Com aquest en Fabra, que ja estava al jutjat.
Sí, sí.
La Infanta, ara imputada, a veure què tal, no? Però sembla que l'Urdangarín ja caurà. Potser lentament, però sembla que hi ha coses que van avançant, no?
Aviam, esperem el temps.
esperem. Molt bé. Doncs, bueno, fins aquí hem parlat de política, no? Es poden fer altres coses, el concepte que volíem oferir. I abans de parlar del Yin i el Yang i el servei dret i esquerra, doncs posarem una cançó que també té molt bona energia, m'ha agradat molt, feia temps que els pets no m'arribaven al cor, i aquesta cançó és dels pets, que es diu Bombolles, del seu últim disc, i està molt bé. L'escoltem i llavors continuem parlant.
Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu. I quan vull parlar, fabrico a raig, bombolles d'aigua neu. I el vent i el fred i aquest temps tan esquer, vull repartir prospectes a la gent que no ho entén. I tot i el cor de veus que ens colguen de retrets, faré com si plogués fent sempre coses noves, beure vi, ja deshores de curar-me el cap amb mil cançons. Des del blanc del cel m'espolso el gel que em creix a sud dels peus, i en un reservat t'escric postals. fer-te lloc en el meu carro, plantar cara i derrotar els dolents.
Dóna bon rotllo, eh?
Molt, molt bon rotllo. La veritat és que és una cançó animada i amb missatge.
I plena de doble sentit, eh?
Sí,
bueno, algun
sí,
cop ho diu directament, no? Plantar cara al govern o alguna cosa així, o que el govern ens mini malament. Però és tot molt doble sentit, no? I dius, encara que m'afecti alguna cosa, escoltaré mil cançons i em posaré content i ens explicarem les pors i... És curiós que els grups catalans que més triomfen, no? Els Pets, els Lacs amb Busto, la setmana que ve posarem una cançó d'ells, els Gossos, estan fent cançons molt del moment actual.
Sí, sí.
No? Moltes cançons per intentar aixecar la gent.
I amb molta consciència, eh?
Sí, sí, sí. De fet, els artistes normalment solen tenir consciència, no?
Sí, sí, veritat, sí.
Uh-huh. Doncs bé, ja com relacionem tot el que hem explicat abans amb el servei dret i esquerra? Saps? Dius, no tindria cap relació, no? Pues sí, doncs sí. Perquè, clar, un dels problemes de la humanitat és que predomina el funcionament de la part esquerra del cervell, que és la part masculina.
Uh-huh.
Nostre cos, la part masculina és la dreta, però el cervell va al revés, el controla la part esquerra. No? Doncs predomina l'energia masculina. No hi ha, en tot hi ha d'haver un equilibri, tot té un punt mig. Llavors hi ha d'haver un equilibri entre energia femenina i masculina, entre manera de funcionar masculina i femenina i entre el cervell. I ens predomina massa la part esquerra. I llavors què passa? Que llavors ja som molt menys intuïtius, més racionals, més que quadrats, més de la imposició, de la força. No tindria per què ser així, però és quan te'n vas a un extrem, no?
Sí, sí.
I també, reduint-ho ja a la nostra vida més dia a dia, molts cops no ens entenem entre nosaltres, perquè un és més d'un costat del cervell i l'altre és més de l'altre, i és allò que diuen que els homes i les dones no s'entenen, no? Perquè les dones normalment són més del costat dret, que és el costat més intuïtiu o més abstracte,
uh-huh.
I els homes al revés. I llavors molts cops per això no entenen res l'un de l'altre, no? Però aquí està bé, perquè coexistint l'una amb l'altra anem activant les parts del cervell que no tenim activades, no? I ens podem anar entenent. Que també hi ha una cosa que és quan una dona vol triomfar en el món hipermasculí, es comporta com un home, però com un home hipermasculí. Llavors això no és feminisme.
No.
S'està sent com la Merkel, un homenot, no? Bueno, salutacions
bueno,
a la Merkel.
S'està posant una disfressa d'home i vol actuar, fa un paper d'home.
Des de la ment, no li surt de dins.
Des
no?
del cor no li surt, no.
Ara veig que no queden gaires minuts, mirem de resumir. Expliquem una mica l'hemisferi esquerre. Controla el costat dret del cos. És les funcions de lectura, escriptura, càlcul, aritmètica, classificació, lògica, llenguatge. Fa el desenvolupament lineal, lògic, racional, fa operacions d'anàlisi de sintaxi, percep els esquemes significatius, disposa ordenadament les seqüències. És com més digital. És la part que un ordinador en part pot arribar a simular.
Mm-hmm.
Saps? Una part molt digital, molt concreta, molt numèrica. En canvi, l'hemisferi dret, que controla la part esquerra del cos, que seria el femení, és més espiritual, receptiu, emocional, intuïtiu, creatiu, sintètic. Funcions de reconeixement de cares. Es diu que aquesta part reconeix les cares i llavors l'altra part del cervell li posa el nom. Saps? Una emmagatzema dades, l'altra és com... És diferent, no? És més analògica, pels que sàpiguen d'electrònica, no?
Sí, sí.
Recorda les formes, discrimina acords musicals, o sigui, els músics són més d'hemisferi dret, reconstrucció mental de conjunts a partir dels seus fragments, funcions espaials no verbals, sensibilitat per aspectes acústics, dimensions artístiques, simbòliques, holístiques, espaials, musicals, són conceptes diferents, perquè està bé que hi siguin tots dos. Sí. Han d'estar en harmonia i tots els tenim, no? Doncs això hem d'entendre, que a vegades igual un no entén a l'altre i és que l'altre funciona més des de l'altra part del cervell. I de vegades es menysprea algú, inclús en indústria o en altres sectors, perquè funciona d'una manera, i el problema és que no l'entenem, perquè ole la diversitat, no? Que aquella persona, si funciona diferent, podrà portar solucions diferents. Saps? I potser solucions que ningú ha vist no les podrà portar. Perquè això hi ha d'haver tot tipus de persones, perquè tots tipus de punts de vista donaran tot tipus de solucions, no? I podrem completar el puzzle. I de tot això anem al yin i al yang. El yin és energia femenina, el yang masculina. Hi ha un excés de yang a la Terra, per això hi ha totes aquestes agressions i falta de justícia i tots aquests problemes, no? El yang és com agressiu. Llavors, l'extendrem més la setmana que ve, concretament. Però bé, el concepte és aquest. És el yin és la feminitat, la sensibilitat... Al final és el mateix que dèiem del cervell dret i esquerre, no? És una energia més sensible. Inclús els òrgans del cos n'hi ha que són yin, n'hi ha que són yang. La nit és yin, saps? El silenci és yin, el soroll és yang, la força és yang, la debilitat és yin, però de la debilitat neix la sensibilitat. Si no ets sensible, no ets dèbil. Si ets fort, podràs ser agressiu. Però clar, tot té un punt mig, no? Tot té les dues cares. El yang, tu pots ser fort, però no tens per què ser agressiu. Pots ser sensible i no tens per què ser dèbil. Però clar, tot és correcte, no? Tot ho som nosaltres. Doncs llavors, el problema en política és això. Per fi, una dona al Congrés de València parla de felicitat. Ja només falta que parlin d'amor. Ja ho haurem complert tot, no? Doncs és això, el yin i el yang i els hemisferis. A vegades no ens entenem i és simplement perquè, com les persones que funcionen en colors. Es veu que li fas fer una suma i et responen un color. És una cosa molt estranya, però n'hi ha. Sí. Alguna virtut tindran. Tot no hi ha ningú per portar la brossa, no? I clar, a la societat hi ha uns patrons i el que se surt d'aquí, fora. I clar, els que no són yang, no? Però clar, si es fixem, la cosa s'està girant. Hi ha un tema que quan una energia es fa molt forta, arriba a un punt que s'esgota i cau i llavors entra l'altre.
Entra l'altre, sí, sí.
S'esgota o es crema i és el que està passant.
Possiblement ara el que està fent una introducció de yin, no?
Sí, sí, sí. I sí, cada cop més. De fet, això és l'espiritualitat o la consciència, tota la part aquesta del cervell, que inclús és irracional. Tu no saps per què saps això, no saps per què entens això, no saps per què ho has vist o... No ho saps, però ho sents.
Ho sents.
Sí, sí. És obrir-nos aquesta part. Ens ha de portar un món molt bonic. Molt bé, doncs el programa d'avui està, falta una cançó més, però vull dir, està tot dit. I bé, tornarem la setmana que ve aquí a Revolució Conscient, els dijous de 10 a 11 de la nit. Podeu escoltar el programa al web www.carlesgallego.com. Avui hem fet el 37, i bé, aquí al 107 de l'FM, a Ràdio Manlleu, i seguim caminant i oferint coses diferents la setmana que ve més. Bona nit a tothom. I us deixem amb la cançó d'en Dani Martín, el que era el cantant del Canto del Loco, que ara va en solitari, que es diu una cançó també amb el sentiment, que es diu Cero.
Bona nit.
Bona nit.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue. Que hoy espero, quiero todo el desaparece y no lo ves. Ese regalo que la vida pone al lado. Dura lo que dura y ya se fue. Ni tú ni yo lo hemos cuidado. Y ahora toca se va consumiendo y el silencio manda hoy más.